Josep Lluís, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Doncs mira, recuperem la connexió normal, no? Que la setmana passada parlàvem
sí,
per telèfon.
La setmana passada ho teníem la cosa caiguda.
Bueno. Sí. Actualitzacions de Windows, se'n diu.
Actualitzacions de Windows? O sigui, era culpa
sí,
del Windows.
Sí.
No vam poder fer en condicions la secció de tecnologia per culpa de la tecnologia. És un oxímoron,
això. Ai, el que acabo de dir.
No,
estava actualitzant un portàtil a una darrera versió de Windows 10, perquè precisament ara hi ha una actualització una mica gran, no? Disponible per baixar en les últimes setmanes, i sí que és veritat que havia arribat un moment que allò que posposes les actualitzacions,
yeah.
I ja ho faré, i ara al final em va sortir un missatge del tipus, si no ho fas et quedes sense suport.
Yeah.
I dius, no, més val que ho faci, no?
Bueno, escolta, no passa res, ja tenim aquí, anava a dir de cos present, però bueno, tampoc, però tenim aquí
de viva veu,
exacte. Escolta, aquesta setmana tenim alguna novetat relacionada amb aquest escàndol de la filtració de dades de Facebook?
Sí, que en lloc d'acabar-se, en lloc d'anar a menys, doncs sembla que com a mínim es manté en la mateixa línia que en les últimes setmanes. Eh?
Yeah.
No paren de sortir coses noves, no paren de sortir declaracions, no paren de sortir reaccions també de diferents entorns. Ara, per exemple, doncs hi ha un accionista de la companyia que diu que Mark Zuckerberg no hauria d'estar al capdavant d'una empresa com Facebook, una mica com insinuant que la cosa se n'ha anat de les mans, no?, aquest jove.
Carai.
Perquè és molt jove, el Mark Zuckerberg,
sí,
eh?
Home,
és un
ja,
noi
però
que no sé, deu tenir 30 anys, una cosa així, és un tio supermilionari.
Ja, és molt agosarat, no?, dir-li que no hauria d'estar al capdavant de Facebook.
Sí, però al final és el que posa la pasta, no?, és un dels grans accionistes, no?
Ja.
Bé, no sé, en tot cas, una reacció més que recollim. No sé si la setmana passada ho comentàvem també, que hi ha hagut una altra gran empresa que ha decidit de donar-se de baixa de Facebook. Vam parlar de Tesla, d'Elon Musk i de Tesla.
Mm-hmm.
Doncs ara també Playboy ha decidit sortir de la xarxa social.
No, sí.
Playboy també ha sigut una de les empreses que ha decidit que no li ha agradat com ha anat tot plegat i que tanca la seva pàgina de Facebook amb 25 milions d'usuaris. Bé.
Ostres, Déu-n'hi-do, això sí que és arriscat, com comenci a veure-hi allò sagnia d'empreses que van deixar en Facebook.
Clar, el tema és una possible reacció en cadena, eh? No és que Facebook perdi 25 milions d'usuaris, ni molt menys, perquè potser potser sí que alguns d'aquests seguidors de la pàgina de Playboy diu, doncs vale, jo també me'n vaig a Facebook i tanco el meu perfil, però bé, de moment tampoc s'ha notat, o almenys no s'ha fet públic tampoc una davallada significativa de perfils que es tanquin. Eh?
Ja.
Tot això la setmana que Facebook ha reconegut que dels 50 milions d'usuaris que havien patit un robatori, entre cometes, de les seves dades, doncs ara ho han augmentat a 87.
Vinga.
Vull dir que la cosa va en augment.
Un país més amb dades filtrades, no? 37 milions d'usuaris més.
Un país o quatre, depèn de la dimensió,
sí,
perquè si parlem de Catalunya, per exemple,
són
uns quants, no?
Sí,
no, però és una passada, eh? O sigui, realment ara estan mirant-s'ho una mica a fons i estan veient que la cosa no és el que pensaven inicialment, sinó que pot ser molt, molt més gran. També, durant tot aquest temps, ja s'estan implementant les mesures que va anunciar Mark Zuckerberg, que ara fa un parell de setmanes a través d'un comunicat oficial, han començat a auditar les aplicacions que fan servir grans quantitats de dades, i de fet està previst que durant els propers dies, aquesta setmana, si no s'ha posat en marxa ja, també surti aquest avís en el timeline de les aplicacions a les que tu estàs cedint algun tipus de dades i com pots revocar el seu accés, cosa que recordem que ja es pot fer des de la configuració de cada perfil,
sí.
Però que ara estarà visible durant unes setmanes, durant un temps, res més obrir el Facebook. I això, com sempre, la implementació no és global ara a tothom a una hora determinada, sinó com que Facebook té una xarxa de servidors distribuïda per diferents punts del planeta, doncs es va implementant de manera progressiva, no? per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que en els propers dies tothom tindrà aquest avís al seu timeline i podrà veure quines aplicacions estan tenint accés a les seves dades i a quines dades i com pot revocar el seu accés.
Molt bé, doncs seguirem les setmanes que ve a veure si hi ha alguna novetat al respecte. Mentrestant anirem...
La cosa no s'acaba aquí. No
s'acabarà aquí, ja. Escolta, teníem allò més notícies d'un altre trencament, en aquest cas d'Apple, que trenca amb Intel.
Sí. També s'ha conegut doncs, que Apple ja està treballant, tot i que encara es troba el projecte amb una frase molt, molt embrionària, de disseny dels seus propis processadors. Intel, recordem, és el fabricant més gran del món, després de... No, després no, és el fabricant més gran del món de processadors, de microprocessadors, no? Sí. Després el segueix AMD, no? Que són els dos grans rivals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. Doncs bé, de fa uns quants anys, diria que va ser l'any 2005, quan encara Steve Jobs vivia, Intel va fer ja una primera migració de processadors. Abans els ordinadors Macintosh feien servir processadors d'IBM.
Exacte, sí, sí. De fet, anava a dir, això en quina situació deixa els usuaris de Mac que tenen un Mac amb processador Intel?
Apple diu que ho té tot preparat per fer una transició que no sigui traumàtica, és a dir, que no hi hagi problemes. Recordem que quan l'any 2005 Steve Jobs va decidir que les seves màquines portarien processadors d'Intel, això va permetre, entre altres coses, que un Mac pogués executar amb una partició a part un Windows, per exemple, no?
Sí.
A més a més...
El meu, doncs... mira, jo tinc un Mac amb un Windows 10.
Per exemple, no? Doncs, a més de que també va obrir noves possibilitats d'executar també altres aplicacions i una mica obrir una mica més la plataforma i no quedar-se en un entorn tan tancat com ho era fins aquell moment. Ara tornen a fer un canvi arriscat, decideixen desenvolupar els seus propis processadors, el que evidentment a llarg termini els repercuteix en una reducció de costos, no? I diuen, ja veurem quan arribi el moment si realment és així, que la transició de tots els usuaris que tinguin una màquina funcionant amb un processador d'Intel doncs està prevista a nivell de software, és a dir, que no ha d'haver cap problema i en tot cas, com a molt, es llançarà una actualització que permeti que la màquina pugui funcionar normalment sense cap contratemps. En tot cas, això, diem, és un projecte que no es desenvoluparà d'avui per demà, està en una fase encara molt, molt temprana, però potser en un parell d'anys ja el tenim aquí. I què representarà això per Intel? Doncs una davallada de les vendes, evidentment. Clar. En total, en global, per Intel no significarà una gran pèrdua, però si llegim en clau de processadors destinats a ordinadors a sobretaula, doncs sí.
Clar.
O sigui, en el global del negoci de l'empresa potser no és una gran davallada, però si mirem els processadors sobre taula, doncs sí que significarà una pèrdua important, perquè a més recordem que Apple en els últims 10 anys, 10 o 15 anys, doncs home, encara continua sent una marca doncs, que pel seu preu i per les seves característiques no és accessible a tothom, però home, ha guanyat una quota de mercat
sí,
important.
Sí, home, hi ha iMacs a tot arreu ara.
Per això, no, a més que... Bé, doncs també el fet de que gràcies en part a aquest canvi de processadors d'IBM per Intel va permetre executar noves aplicacions, doncs també això ha ajudat. Abans un Mac era la cosa més estranya del món, o sigui, executar l'Office, per exemple, de Microsoft amb un Mac era una cosa que pràcticament era impossible, no?
Ja. Yeah.
Ara no, pràcticament hi ha les versions de qualsevol programari normal i corrent. Entenem com a normal i corrent d'ús
sí,
domèstic,
comú,
no? Sí, sí. Ús comú, doncs, també existeix per Mac, no? Abans això era bastant, bastant estrany.
Molt bé, doncs, també anirem veient a veure si... Bé, d'aquí un parell d'anys ja ho tornarem a explicar, si de cas.
Sí, ja ho... No sé on estarem d'aquí un parell d'anys, però bueno.
Escolta, hem sabut que s'ha desmantellat una xarxa de contraband de telèfons iPhone que feia servir drons.
Sí, això m'ha cridat l'atenció ara per tancar l'espai, no? Perquè els delinqüents les busquen totes, no? I també són els primers que estan una mica a l'avantguarda de les noves tecnologies, no? Això ha estat a Hong Kong. Hi havia doncs, una xarxa de contrabandistes que va aconseguir burlar la policia i passaven entre 10.000 i 15.000 mòbils, iPhones, tots ells, per sobre de les aduanes, amb drons.
Què dius?
Directament. O sigui, ara, a tothom que, quan parlem de contraband, no sé, però a mi se'm ve al cap doncs, el contraband de tabac
sí,
o de licors cap a Andorra, no?
Sí.
Allà amb el maletero del cotxe, no? Doncs bé, això és el que passava, doncs, imagino, a gran escala, quan hi ha contraband de qualsevol mercaderia, no? O sigui, amagat en camions, amagat amb altra mercaderia i de més, no?
Sí, sí.
Doncs ara, la tecnologia, vinga, va, amb drons. Entre 10 i 15.000 aparells, iPhones. Això ha estat a Hong Kong i es calcula que aproximadament la quantitat que han pogut que han pogut estafar, no? Ronda els 64 milions d'euros. Déu-n'hi-do. A veure, no deixa de ser una cosa curiosa, no? Home, sí. El contraban existeix, el tràfic existeix, la tecnologia és evident que existeix. Jo no aconsellaria a ningú comprar no un iPhone, sinó qualsevol aparell tecnològic robat, entre altres coses perquè, bé, no tens cap garantia de que, a banda de les conseqüències morals les consideracions morals que pugui tenir cadascú, un aparell que tu hagis comprat robat tecnològic, no tens cap garantia absolutament de res, funcionament, ni de suport, ni de res. I a més, que hi ha una cosa important que no sé si sabeu, i és que els números de sèrie dels aparells, que són com la matrícula dels equips, estan molt controlats cada vegada més. I moltes vegades, quan un fabricant detecta que un carregament de determinada sèrie de no sé què telèfon doncs ha estat robat, ho denuncien, saben quin número de sèrie és, i si detecten que aquests números de sèrie estan al mercat, doncs poden actuar. Vull dir que cada vegada és més complicat, això.
Jo, quan m'has parlat de xarxa que es dedicava a robar iPhones, m'estava imaginant gent que feia servir drons per robar telèfons de les mans dels seus usuaris. Fixa't.
Home, no m'estranyaria, la veritat, però seria una mica xungo, no, això? En plan gaviota, no?
Sí. M'estava imaginant això.
Ara, no t'agafen. O sigui, ara ja és la versió moderna. Ja no és el delinqüent que passa corrent pel costat i t'agafa el telèfon de la mà, o de la taula on estàs prenent la cervesa, sinó que te l'agafa un dron, té un aparell, una màquina
i se te l'emporta.
Doncs mira, que futurista que ets.
M'imaginava això, tu, no? I què sé jo. Ets tu l'expert de la cosa. Molt bé, Josep Lluís, escolta, gràcies com sempre i fins la setmana que ve.
Fins dimarts vinent, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.